Encedem una setmana més un racó de lectura amb Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
En fred, eh?
Molt de fred avui.
Molt de fred.
No tinc mans avui, estic congelada.
I per cert, els dies així de fred i això, que on li ve més de gust quedar-se a casa, evidentment si treballem no podem fer-ho,
no.
Però si doncs a les estones que tinguem lliures, no, és un bon moment per llegir.
I tant, i tant. Avui ho pensava, com m'ha aixecat, dic, ostres, que em quedaria a casa mirant un llibre i no aniria a la Bíblia.
Doncs no pot ser així, Cristina, has d'anar a la biblioteca.
Sí.
I també doncs han d'anar els usuaris i les usuàries.
I
recordem doncs en aquest espai les activitats que s'hi fan i també doncs les novetats que hi podem trobar, no?
A part també recordem que tenim calefacció, eh?
O sigui... molt bé. També és important, també és important. Doncs vinga, parlem de novetats, Cristina.
Vale,
vinga,
doncs parlem de
què ens parlaràs.
He portat una novetat perquè avui tinc moltes coses a dir i tenim moltíssimes novetats i tenim pendent que arribin moltes més, però de moment porto una que es diu Nada es perfecto en Hawaii, que és l'última novel·la del Màrius Serra. I llegeixo la sinopsi.
Sí,
diu, en la isla de Hawái se celebra un congreso sobre el capitán Cook, el mítico descubridor del archipiélago, y la inauguración es un complejo turístico. Un accidente con aires de sabotaje paraliza los festejos en la playa de Kealakekua, a pocos días de la proclamación de Obama como presidente de los Estados Unidos. El periodista hawaiano Tom Rodley cubre e investiga el suceso, acompañado de la televisiva Jane Auden, una antigua compañera de estudios muy audaz. Rodley trabaja en una novela sobre la muerte del capitán Cook y vive en una caravana junto al Bed and Breakfast que regenta su madre. Su padre desapareció 30 años atrás, cuando Tom tenía solo 7, pero él sigue obsesionado con esa ausencia. La investigación sobre el presunto atentado, el enigma de sus padres y los interrogantes sobre el capitán Cook se cruzan en una novela que muestra un panorama vivísimo de Hawái.
Molt bé, doncs aquesta és una de les novetats que hi podem trobar a la biblioteca.
Sí. Sí.
Molt bé, què més hi tenim?
Doncs ara, si vols, he portat moltes recomanacions, perquè gairebé el 90% de la gent que ve a la biblioteca ens diu recomana'm un llibre, doncs ara he portat unes quantes recomanacions.
Perfecte.
Vale? Doncs, com veus, te les he portat de veritat, eh? Mira, he portat una recomanació que ens fan els nostres usuaris, perquè nosaltres tenim un raconet de recomanats pels usuaris i un altre raconet de recomanats per les bibliotecàries.
Molt bé.
Llavors, ens recomanen un munt, però un que ens recomanen els nostres usuaris és Una promesa en el fin del mundo de la Sara Lark, que és la tercera part de En el país de la nube blanca. La Sara Lark és una supervendes que fa trilogies i té un grup de seguidors enormes. I la veritat és que escriu molt bé i també el recomanem.
Quin tipus de novel·la és, Cristina?
És històric, romàntic, històric... Bueno, més o menys. Et llegeixo aquí?
Sí, coneixem una mica més, sí.
Diu, Una promesa en el fin del mundo continúa la historia de uno de los personajes de la inolvidable trilogía de la nube blanca, la exótica saga familiar ambientada en Nueva Zelanda con que la escritora alemana Sara Lark ha cautivado a 8 millones de lectores en todo el mundo. Tras En el país de la nube blanca, la canción de los maoríes y el grito de la tierra, llega ahora una nueva epopeya literaria que nos devuelve a la tierra donde viven los sueños. Irán, durante la Segunda Guerra Mundial, Elena y Lucina, dos hermanas polacas, sobreviven en un campo de refugiados a la espera de ser recolocadas en Nueva Zelanda. Elena abriga esperanzas de ser uno de los niños seleccionados, pero solo hay espacio para su hermana. La mañana en que Lucina debe embarcar, sin embargo, Elena la suplanta, abandonándola. Una vez en Nueva Zelanda, intenta eludir la culpa y construir una nueva vida junto a James Mackenzie, un joven piloto de las fuerzas aliadas que vuelve a casa. Pero, ¿le permitirán las sombras de su pasado empezar de cero en esta nueva patria?
No ho sabem. La resposta, doncs, aquí la tenim, no?
El llibre, però heu de començar pel primer.
Clar, perquè si comencem pel tercer malament. Llavors, recordem que estan a la biblioteca, eh? Aquests
sí,
llibres, La nube blanca, es diu la trilogia.
Sí, i recordem també que tenim préstec interbibliotecari. O sigui, si voleu un llibre que nosaltres en aquell moment no tenim, us ho podem demanar a una altra biblioteca i en una setmana més o menys el teniu.
Molt bé.
A la biblio... el podeu tenir un mes per llegir-lo i després l'heu de tornar a la nostra biblio.
Perfecte.
Vale?
Doncs, recomanació dels usuaris, eh?
Ara, He portat dues recomanacions, una per adults i una altra per nens, perquè mai parlem dels nens i són uns usuaris molt potents a la Biblio. Doncs he portat una recomanació de les bibliotecàries. Es diu Amb dits de molsa, d'Alfons Cama i Savall. Va venir a presentar-lo a la biblioteca, l'Alfons Cama. I és un llibre, la veritat, que està superbé, molt, molt bé. Us llegeixo de què va, vale? El cos flotant d'un home sense vida a les aigües del moll de Tarragona, l'arribada d'una immigrant peruana a l'aeroport de Barajas i la primera classe de ioga d'una noia de bon veure. Vet aquí l'inici desconcertant d'aquesta novel·la. La crisi, els paradisos fiscals, l'especulació urbanística, el món de la droga i la impunitat són elements destacats de l'obra que aniran empenyent els seus protagonistes per camins atzarosos i imprevisibles. En aquest context, Roxana, filla del llac de l'Inca, compartirà amb els lectors la força de la seva passió, els sofriments que l'acompanyen i el neguit de l'enyorança. El contrapunt a la Roxana ens ve de la mà de l'Ignasi Torres, un constructor immobiliari fet a si mateix, divorciat, home contradictori, incapaç de trobar l'estabilitat amorosa. Racons, edificis, carrers, places i barris de la ciutat de Tarragona, el Carmel barceloní, el Priorat vinícola, la Lima fosca del Pisco Sur o el llac sagrat de l'Altiplà Andí són alguns dels indrets per on transiten els personatges.
Perfecte, doncs. Aquesta és la recomanació de les bibliotecàries. I com bé comentes, Cristina, doncs va venir a presentar-lo a la Biblio, eh?
Sí, va venir a presentar-lo a la biblioteca i ens va deixar l'exemplar, ens ho va regalar i l'hem pogut llegir. La veritat és que el tenim a l'apartat de recomanats de les bibliotecàries, el tenim sempre perquè és un llibre que la veritat que està molt bé, que tenim uns autors, uns escriptors aquí a prop de proximitat, que es diu, no? Que la veritat que es mereixen una oportunitat i a tothom que el recomanem i se l'emporta li agrada, o sigui que el recomanem.
Molt bé, sens dubte.
Sí.
I anem pels petits?
Pels petits he portat un llibre de poemes de la Joana Raspall, que es diu Petits poemes per a nois i noies. I mira. El pròleg l'ha escrit la seva filla, la Imma Caué Raspall. I ens diu, la Joana deia que el que no es coneix no es pot estimar. Si no coneixem la poesia des de petits, com volem que de grans ens agradi? I va començar a treballar en aquest llibre i va continuar amb els següents, per construir aquests primers esglaons tan necessaris per arribar a gaudir de la poesia. Molts adults també van començar a aprendre la nostra llengua i a conèixer la poesia, llegint i treballant els poemes de la Joana, perquè, entre altres coses, són fàcils d'entendre, ens fan pensar, estan escrits en un llenguatge clar, i parlen de temes quotidians sense deixar de tenir una gran qualitat poètica. Els seus primers lectors, que ara són pares i avis i tot, han continuat fent-nos arribar el desig de poder tenir a les mans aquell primer llibre de poemes que ells havien llegit de petits. Ara podem fer-lo realitat. Els poemes que conté aquest llibre són els mateixos que tenia l'edició del 81 i segueixen el mateix ordre, però amb algunes esmenes. Els petits canvis s'han introduït seguint sempre el text original de l'autora i les normes de l'ortotipografia actuals, ja que en alguns casos han canviat. Els poemes de la Joana no passen de moda, són actuals malgrat els anys transcorreguts, són plens de vida i de sentiments, cosa que l'autora veia molt clar, que havia de tenir la poesia, tant per a nens com per a adults. Cada poema pot ser una lliçó, una observació, un sentiment, un aprenentatge. Esperem que tant els nous lectors com els assidus trobin en aquest llibre tota l'essència de la poesia que la Joana ens volia transmetre.
Perfecte.
Sempre recomanem contes que tenen algun tipus de missatge i la veritat que la poesia és igual que la Gloria Fuertes, no? En castellà és molt recomanable llegir als nens de ben petits, perquè els agrada molt, el ritme dels poemes, i sí, la veritat que sí.
I potser és també més fàcil d'entendre segons que una poesia com una història molt llarga, no?, també per ells.
Sí, sobretot els poemes de la Joana Raspall, que són molt senzills, si vols, llegeixo algun.
I tant, vinga, va.
Soc molt dolenta, llegint, però la veritat que són fàcils, perquè... Però, bueno, intentaré no destrossar i que m'enteneu bé i, bueno...
Vinga.
Diu, el Palau Submarí, i a més és que mira, m'he agafat el més llarg de tots, però bueno, el Palau Submarí. Un mariner amb pipa i rostre colrat ha vist les sirenes que habiten al mar, i tant si és mentida com si és veritat, coses fabuloses ell me n'ha contat. Hi havia una cova fonda de sostre empedrat, amb nacre i amb perles i estrelles de mar. Jardins d'anèmones de color brillant guarneixen les vores de la sala gran. Els arbres, que tenen branques de corall, l'aigua hi remoreja amb so de cristall. Hi ballen meduses entre vells brodats, les algues s'inclinen seguint el compàs. Els dofins hi juguen, talment com infants, i estiren petxines amb els pops gegants. en sofàs d'esponges com coixins inflats. Dormen les sirenes de cabells daurats. Fora, les tortugues van marcant el pas i passen d'exèrcits de peixos armats, amb espases llargues i martells alçats. D'altres duen dintre uns focs preparats i amb canons de tinta van als calamars. Defensen la cova contra l'ull humà i la gent de terra mai no hi podrà entrar. M'ho ha dit aquell home que és un llop de mar, tot xuclant la pipa que se li ha apagat.
Molt bé, ho has fet molt bé.
És molt maco, eh? És que m'agrada
sí.
molt la Joana Raspall.
Sí.
Mira, els pèls de punta.
Molt bé, molt bé. Ens ha agradat molt.
Sí. Tinc una altra.
Vinga, va, ja tens una altra.
Va. És que m'agrada molt. T'agrada.
Sí. Que t'agrada.
Mira, es diu Els tres amics. Eren tres amics de rialla fresca. L'un era soldat, valent i de gresca. L'altre era pagès i amava la terra. I el dels ulls més blaus li deien poeta. L'un, vestit i armat, se'n va anar a la guerra i una nit morí lluny de casa seva. L'altre es va fer vell amb la mala rella, mirant el blat d'or, la fruita vermella. I el dels ulls més blaus, cada primavera, feia una cançó més dolça i més vella.
També molt bé.
Ah, que sí?
Sí.
Doncs el recomanem, també.
Doncs molt bé, recordem el títol d'aquest llibre de Joana Raspall, de poemes...
Petits poemes per a nois i noies.
Molt bé. Què més tenim? Perquè també vau tenir la visita, no?, dels petits,
sí,
Cristina.
Sí, vam tenir ahir la visita de tot el grup de P2, dos grups de P2, de... per què rius?
No.
De la llar d'infants, els petitons. Ens van visitar ahir i els vam explicar el conte de la cabra goluda, del Perd Oraquet, que és un conte molt bonic també, on ens poden seguir molt fàcil pels nens amb petitons, perquè no és fàcil explicar contes a nens de 2 anys i menys a 40.
I per què rius?
No, per res. I doncs això, és un conte que també el recomanem molt perquè els pares el puguin emportar cap a casa i explicar als nens des de ben petitons, i té unes il·lustracions molt xules, ho veus?
Sí.
Molt, molt xules i molt grans perquè puguin seguir el conte.
Molt bé, també els agrada, eh?
Sí, després van fer una manualitat i es van poder portar tots a casa seva la seva cabra.
Ah, molt
feta
bé.
Feta per ells, sí.
Recordem aquestes visites periòdiques, no?, dels petits, Cristina, a la biblioteca.
Sí, nosaltres tanquem els dilluns al matí perquè tenim visites escolars, llavors tanquem al públic i ja hem començat, vam començar ahir amb la primera, la visita a la llar d'infants. Ja el dia 27, tenim la visita del Rodolí, després començaran també les escoles, Salvador Espriu, Cucurull... Hem de dir que la llar d'infants ens visita un cop al mes, i la resta ve un cop a l'any, al semestre, bueno, el que són les escoles, i després també l'institut, i bueno... Ens visita molta gent.
I adapteu, doncs, aquesta visita segons l'edat dels usuaris,
no?
Dels usuaris, no?
Sí, clar. Ja depèn de les edats que tinguin, fem una activitat o fem una altra, sí, intentem que s'ho passin molt bé.
Quines activitats més hi ha previstes?
Doncs mira, tenim previst els clubs de lectura, els tres clubs de lectura del mes.
Sí.
Ja saps que fem novel·la, teatre, llegir teatre i el Poció de Felicitat. I aquest mes fem, perquè el mes de desembre, com que és un mes una mica curt, entre el pont del 6 i després ja ve Nadal, doncs gairebé no fem els clubs de lectura. I aquest mes, Poció de Felicitat es fa 2 cops.
Ah,
es fa el dia 15 de novembre, dimecres, sempre ho fem en dimecres a les 6. I el dia 29 a les 6 de la tarda també.
Uh-huh.
Fem Poció de Felicitat. I, bueno, doncs això, parlem de... Ai, se m'ha oblidat ara. Com es diu? El projecte de vida, que se m'havia dit. És l'únic tema de l'any.
Uh-huh.
I, bueno, doncs, la Maria Antònia també ens recomana llibres que la gent pot llegir. No és que sigui un club de lectura, però ens recomana llibres que van sobre el tema que ella parla.
Uh-huh.
I ens ha recomanat, per exemple, a cada qual su misión, descobrir el projecte de vida de Jean Monborquet. Digue'm tu com es diu.
Sí, ho has dit bé, segur.
És un cognom molt llarg, Monborquet. I també el tenim a la Bíblia, si el voleu agafar.
Sí, el volen, molt bé.
Si voleu sàpiguer una mica més de projecte de vida.
Uh-huh.
I després, el següent club que farem serà el dia 22, que també és dimecres, a les 6, el Llegir Teatre, que aquest cop llegim Desig sota els oms, d'Eugène O'Neill, i es parlarà d'aquest, que si voleu podeu venir a la biblioteca i agafar el llibre, encara teniu temps per llegir-lo, llavors quedem el dia 22 a les 6 i parlem d'ell. Vols que et llegeixi la sinopsi? Desig sota els oms. Mentre la febre d'or s'endú els homes cap a l'oest, un belligeranger del sud es manté aferrat a l'antic despedregar que amb l'esforç de tota una vida ha aconseguit convertir en terra cultivable. Quan els seus tres fills descobreixen que l'ancià s'ha tornat a casar amb una dona molt més jove que es deleix per recollir l'herència, esclataran totes les tensions acumulades al llarg dels anys entre els murs d'aquella propietat. Sota la impassibilitat inquietant dels grans homes que rodegen la casa, el desig exacerbat de posseir tant la terra com la dona destarotarà la vida dels protagonistes d'aquesta tragèdia fundacional del teatre nord-americà, escrita ben poc abans de l'inici de la Gran Depressió amb el crac del 29.
Mm-hmm. Recordem llegir el teatre, càrrec de Josepa Figueres, uh-huh. Cristina.
Sí, sí.
Aquests llibres doncs, ja estan disponibles a la biblioteca. Qui vulgui, doncs encara està a temps, eh?
Sí, sí, encara
de participar-hi.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
No són gaire llargs. Uh-huh. Són adaptacions del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, i després tenim la possibilitat d'anar a veure l'obra. O sigui que us recomanem que vingueu a provar el llegir teatre.
Uh-huh. I llegir novel·la?
Llegir novel·la, el Club de Lectura Novel·la ho fem el dilluns dia 27 a les 6 de la tarda, i aquesta vegada parlem de també un clàssic que de la Isabel Allende, La casa de los espíritus, que és la primera novel·la de la Isabel Allende. Ara fa 25 anys que la va escriure.
Gairebé res.
Gairebé res, però és la veritat que jo me l'estic llegint i m'està encantant.
Mm-hmm.
M'està encantant. Sí, ja me l'havia llegit fa molts anys, però no me'n recordava gaire.
Aquesta relectura de vegades va bé, eh?
Va bé, sí, perquè té moltíssims protagonistes i la història està molt bé, sí.
Sí.
La Casa de los Espíritus narra la saga d'una poderosa família de terratenientes latinoamericanos. El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del paso del tiempo y de un entorno social explosivo. Finalmente, la decadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta portentosa novela encarnan las tensiones sociales y espirituales de una época que abarca gran parte de este siglo. La Casa de los Espíritus ha sido adaptada al cine en una película protagonizada, entre otros, por Jeremy Irons, Meryl Streep y Antonio Banderas. Con ternura e impecable factura literaria, Isabel Allende perfila el destino de sus personajes como parte indisoluble del destino colectivo de un continente, marcado por el mestizaje, las injusticias sociales y la búsqueda de la propia identidad. Este logrado universo narrativo es el resultado de una lúcida conciencia histórica y social, así como de una propuesta estética que constituye una singular expresión del realismo mágico.
Molt bé, doncs La Casa de los Espíritus, recordem, a nova sessió d'aquest club de llegir novel·la,
uh-huh.
I també qui vulgui pot venir a la biblioteca a buscar-lo, Cristina.
Sí, sí, encara tenim dies. Exemplars, sí, i encara queden uns dies, però veniu ja que és bastant llarg.
Sí,
bueno,
és sí.
N'hi ha, tenim usuaris que llegeixen llibres així en 3 dies, o sigui que... Jo ho dic per mi, això, de que veniu ja, perquè jo m'està costant ja, perquè em falta temps.
Perfecte. Què més tenim, Cristina, a la biblioteca?
Doncs...
També tenim el Speaking English.
Ai, sí, que m'havia oblidat, veus? Porto tantes coses que al final... Sí, l'Speaking English és la nova activitat que encetem aquest dissabte, dia 11, i ja fins al juny està en marxa, i la veritat que ha tingut una gran acceptació. Tenim 2 grups, en un principi fèiem un grup només, ara gràcies a que l'Esteban, que és el noi que ho porta, Esteban Ochando, ens ha dit que endavant un altre grup, doncs hem fet 2 grups, un és de 10 a 10.45, l'altre és de 10.45 a 11 a 11:45, i és speaking. És parlar en anglès, 45 minuts parlant. Mm. Són grups molt, molt, molt reduïts de 5 o 6 persones per poder participar, i de tots els nivells i a partir de 18 anys.
Perfecte, activitat gratuïta.
Activitat gratuïta, ja saps que la Bíblia, tot és gratuït.
Doncs molt bé, jo crec que avui hem parlat de moltes coses, no, Cristina? Però
jo
si vols afegir alguna més, recordar que el concurs literari, que encara es pot participar,
veus?
No? Fins al divendres es pot participar, eh?
Fins al dia 10 de novembre podeu participar i correu ja. I el tema, la Mare Terra.
4 categories, la Mare Terra, i em sembla que no ens deixem res.
Jo no,
com que el concurs literari n'hem anat parlant al llarg d'aquests dies, jo crec que...
Sí. Recordeu que heu d'enviar els escrits o porteu-los en mà a l'Hotel d'Entitats o envieu-los a hotel.entitats@rodadevara.cat.
Perfecte, doncs, Cristina, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I que vagi bé la setmana. Adéu.
Gràcies, adéu.